Quan es va publicar ara fa 50 anys, ni Pedrolo, ni l'editorial, ni el públic s'imaginaven que el mecanoscrit acabaria esdevenint un fenomen digne d'estudi. Que una novel·la de ciència-ficció falsament juvenil continuï al capdavant de les més venudes a la història de la literatura catalana no s'explica únicament per l'efecte lectura obligatòria. El mecanoscrit, que per al seu autor va ser creu i delícia, admet i gairebé reclama lectures en detall que vagin més enllà del relat distòpic. Res és casual ni perquè sí en la història de l'Alba i el Dídac, sobretot llegida des del que té també de l'al·legoria política escrita a les acaballes del franquisme. Avui celebrem el cinquantenari del mecanoscrit del segon origen en conversa amb la professora, investigadora i traductora Sara Martín, amb el dibuixant Martín Pardo, autor de l'adaptació gràfica que acaba de publicar edició 62, i en companyia amb Borja Bagunyà, la Paula Carreras i l'Olf Beltran, que també recordarà les millors adaptacions audiovisuals. Avui, des dels orígens, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim, per tant, saludant la Sara Martín Alegre. Com estàs?
Hola.
Hem tornat al programa. Gràcies per venir. Paula Carreras, què hi ha?
Hola.
Com anem?
Molt bé.
Borja Bagunyà.
Hola, hola.
I Olf Beltran.
Hola.
Ja ho sabeu, avui celebren els 50 anys fa aquest novembre, del 24, del mecanoscrit del segon origen. 50 anys, per tant, que em coneixen l'Alba, Verge i Bruna. Si hem de fer cas a aquest inici celebèrrim de la novel·la de Pedrolo, que han celebrat, que han llegit, que han venerat centenars de... no sé si centenars, però desenes, com a mínim, de generacions escolars, no? Que si ens ho hem de creure, Sara, encara és la novel·la més difosa, divulgada, potser venuda, no sabem si llegida, de literatura en català. Les xifres ja són, què, més de milió i mig?
A mi em van dir que era un milió i mig, i ja fa un temps d'això, el que passa que ara ja no és lectura obligatòria secundària, però bueno, crec que continua el rècord.
Sí, sí, home, més d'un milió i mig d'exemplars, aviat és dit, sigui com sigui. I títol Maledicció, recordem-ho també per Pedrolo, en el sentit que, no, s'ha explicat més d'una vegada, l'ombra allargada del mecanoscrit sobre una producció vastíssima de 130...
128 volums, i això ha explicat per la filla, la de l'Aisa de Pedrolo, diu que el seu pare amb molta freqüència deia que si hagués sabut que el mecanoscrit seria tan popular mai l'hagués escrit, perquè va enfosquir totalment la resta de la seva obra i a ell li feia molta ràbia, això.
Interessant, per reflexionar-hi, en tot cas. La Sara Martín, ja ho sabeu, que vas traduir la novel·la a l'anglès l'any 16, si no m'erro. No?
Sí, bueno, la vaig traduir el 16 i es va publicar aquí amb aquesta edició trilingüe que es va regalar per l'Eurocon i després va sortir als Estats Units el 2018, una miqueta revisada.
Sí, sí, i que a més a més has curat un volum d'assajos interessantíssim, Orsini Press, sobre el mecanoscrit, no? És a dir, que és un text que coneixes profundament. I ara que val la pena també recordar, i això també ho expliques, que el mecanoscrit no va ser concebut per Pedrolo, no va pensar en termes de narrativa juvenil, malgrat que a seguida l'encasellament pràcticament a començar l'any 70, no?, de la publicació.
Bueno, a mi el que m'han explicat, i és el que he anat recollint d'un i altre, que el Jordi Castellanos, que era l'editor d'edició 62, li va veure potencial de vendes entre el públic juvenil i el va encaixar primer el trapezi i després el cangur. I el que va passar és que quan va acabar el règim franquista i va començar, per tant, la introducció de la llengua i la literatura a l'escola secundària, es veu que els mestres joves van començar a preguntar-se els uns als altres què fem llegir als nanos, i algú devia dir mecanoscrit i va córrer la veu i es va posar, va acabar sent text obligatori, però vamos, que jo crec que si no fos obligatori tampoc passava res. En tot cas, no va ser una decisió oficial de la Generalitat que s'estrenava aleshores, sinó impuls dels propis docents.
De totes maneres, hi ha textos que han estat obligatoris a la secundària que no han tingut ni de llarg, no? El ressò, vaja, la fundària, la incidència i el record que ha deixat el mecanoscrit, no?
Sí. A mi m'agrada fer broma de que a Catalunya tenim un número de noies que se'n diuen Alba absolutament desproporcionat, i crec que alguna cosa té a veure. I haig de dir que en l'etapa en què estava traduint la novel·la, quan jo deia, és que estic traduint el mecanoscrit, tot eren somriures d'orella a orella. Jo no he trobat ningú encara que m'hagi dit em van fer llegir aquell llibre, quin rotllo.
No, clar. No. Hem de dir, ara l'he tornat a llegir, que pel 50è aniversari i pel programa, i jo crec que és dels textos que vaja, que aproven amb més nota l'examen de posteritat, que no és fàcil, eh?
No.
I sobretot, després ja entrarem també en la mal anomenada etiqueta de gènere, de què sigui que no sigui sense ficció. Però has dit un nom ben conegut i estimat, com és el de l'Alba, i jo sé que a tu també t'agrada molt reivindicar el Dídac. No?
Sí. Sí. Justament ahir vaig donar una sessió al CCCB sobre mecanoscrit dins d'un curs que tenim sobre extraterrestres. I, clar, jo no volia... Allò que es diu, no volia parlar de la tragèdia que hi ha dins de la novel·la, però al final va resultar que tothom se l'havia llegit, i aleshores vaig demanar, i el Dídac què? I no sé per què, quan es parla d'aquesta novel·la, tothom es fixa en l'Alba, ui, l'Alba, però el Dídac, que és un personatge molt interessant, perquè a més és el que ara diem un afrocatalà, que en aquell moment era una cosa extraordinària tenir un personatge de raça mesclada i tot això. I és un noi que, evidentment, té un talent per la mecànica que és una mica exagerat, i això és una de les coses que s'ha criticat de la novel·la, no? Perquè és molt jovenet, sí, sí, i no l'hauria de tenir. Però és un noi que representa una masculinitat molt disposada a aprendre de les lliçons de l'Alba, que és una noia molt progressista i molt liberal, i que té una gran promesa de renovació. Jo sempre m'he fet creus de per què té el destí que té, i ahir les persones que tenia a la sala em van dir que és que Mecanoscrit necessitava algun punt d'inflexió dramàtic i que el Pedrolo va triar aquest punt d'inflexió dramàtic.
Que no és petit, eh?
Que no és petit.
Ara també insinuaves algunes de les lectures, recordo d'aquell volum d'assajos sobre el Mecanoscrit més interessants, o que em van cridar més l'atenció, si més no, que té a veure amb una lectura hippie, fins i tot, de l'obra, no? I parles d'això, de la relació entre ells dos, l'amor entre menors, que caram, que això l'any 74...
Sí, sí, jo, quan vaig traduir la novel·la, i clar, això va sortir en una editorial americana, i de cop i volta se'm va passar el cap, ai, mare meva, aquesta gent em rebutjarà la traducció, perquè dirà, on vas tu amb una història eròtica entre menors? A veure, és una història necessària, en el sentit que són ells dos els supervivents, diguéssim, sí, sí. I és el que ja s'han d'adaptar, i crec que Pedrolo la tracta amb un gran tacte, és a dir, no és una història que fins i tot ara llegint-la diguis on vas, o que tingui un punt massa sexualitzat, o un punt de pornografia, o alguna cosa així. Crec que és una història d'amor, i que s'aguanta molt bé, encara que siguin persones tan sumament joves.
I tant. Com heu fet la relectura, si l'heu feta ara recentment, si us han tornat aquestes idees i aquests records a l'Alba i al Dídac?
Clar, jo, és un llibre que havia llegit a l'escola, o sigui, per mi sí que va ser lectura obligatòria, i quan vam dir, va, 50 anys, tal, pensava, l'he de tornar a llegir. Tu també, no? Tu també va ser lectura obligatòria. Clar, és que ha sigut lectura obligatòria. Vull dir, és d'aquelles coses que les lectures obligatòries prenen sentit quan veus que hi ha tot un imaginari en comú, no? I que forma part del record i de la memòria de molts catalans, no? Però a mi hi ha coses que suposo que en aquell moment no em van cridar l'atenció perquè m'ho llegia amb uns altres ulls, però sí que després he pensat... Hi ha molt paral·lelisme, per exemple, amb el que va passar amb el Covid, no? De dir, doncs, el món ha pogut canviar i, bueno, en el cas del Covid no ha canviat, diguéssim, però que, o sigui, es poden fer lectures de molts tipus. Jo, justament, tinc l'edició del 50è aniversari que han fet per l'ocasió, i hi ha un pròleg de Kim Stanley Robinson, que és la persona que va fer també el pròleg a l'edició anglesa del Mecanoscrit. I llavors ell explica que, clar, hi ha un punt molt polític també de dir els últims dos habitants de la Terra són catalans, no? Catalans, que vol dir d'una nació oprimida, i que vol dir que, per tant, tenen... O sigui, s'han alliberat de tota l'opressió històrica de la nació i que, per tant, tenen l'oportunitat de construir un món nou, però des d'aquest punt de vista, no? O sigui, jo crec que quan ets petit fas una lectura a l'escola o on sigui molt lineal, no? Molt de... Segueixes la trama i ja està... I, en canvi, aquestes coses, jo crec que fent una relectura són coses que es poden veure, no? Fins i tot de dir, doncs, això, el que tu deies del Dídac, de la masculinitat, també es pot fer una lectura en clau més feminista, de dir, si ens posem les ulleres liles, tenen l'oportunitat de fer les coses diferents, no? I que, per tant, són una mena d'Adam i Eva que, bueno, que tenen molt, en, o sigui, tenen molt poder, no, en general, i espanta una mica també veure-ho des d'aquest punt de vista.
Sí, sí, i de fet és que, si t'adones, no només hi ha una proposta antiracista, perquè tens aquesta noia blanca i aquest noi de raça mixta, sinó que a més hi ha una proposta lingüística, perquè si són ells els únics supervivents, l'únic idioma que queda a la Terra és el català. I a partir d'aquí, no sé si tornem a començar i es desenvolupen uns altres, però era un, és una proposta molt extrema, si tu penses.
Clar.
Pues és meravellós, perquè també hem...
Oh my God, hem de convidar els extraterrestres, perquè l'última oportunitat que li queda al català és que...
També hi ha un punt sinistre de pensar que Catalunya només serà independència, ni quina del 99% de la població, no? Però sí que em sembla meravellós, perquè també, per altra banda, quan un mira l'imaginari naturalitzat de la contacte amb els alienígenes, tots hem acceptat, d'alguna, per alguna raó, que el primer contacte sempre faran amb els Estats Units, no? Si comencen a destruir el planeta, serà pel Capitoli, no? I si comencen a fer un contacte, serà, no sé, a Texas. I això, entenc que és per part d'una indústria, òbviament, però al final també hem naturalitzat un imaginari en el qual, bueno, hi ha una centralitat del contacte entre els humans i els extraterrestres que passa pels americans, no? Són ells els que primer donaran la mà. I, en canvi, per això em semblava absolutament genial plantejar de dir, bueno, escolta, si cada nació, no, s'imagina com la central o la supervivent o la que entrarà en contacte, per què no donar-nos als catalans també la nostra ficció en la qual, sí, seran els dos únics supervivents, però seran catalans, per què no? O sigui, sí, sembla estrany, però en realitat no té per què semblar-nos estrany en absolut.
No, no, i a més a més, en el TI, ara, una de les coses que tampoc recordava és la relectura, la navegació, la ruta, l'itinerari que fan, no? I en llocs on queden fascinats, entre els quals és normal, Ischia, per exemple, l'estret de Messina, passen per Taormina i tal, Tossa de Mar. Vull dir, posar Tossa Ischia a la mateixa grau de fascinació em va semblar genial, no?
A mi m'agradaria dir que el Pedrolo té una altra novel·la d'extraterrestres que passa a Barcelona, que és Aquesta matinada i potser per sempre, on hi ha un portal que s'obre al Carmel. Els amics m'han recordat que fa uns anys es veu que vaig posar un tuit o alguna cosa demanant a veure si l'Ajuntament podia posar una placa allà on entren els extraterrestres al portal. Però no és l'única, i aquella potser és més directament de contacte.
A quin punt del Carmel?
A la muntanya Pelada,
a la muntanya
és a dir,
Pelada,
sí, sí, sí.
Sí. La invasió seria de turistes, si poses la placa allà.
No, però és meravellós. I a més, pensant una miqueta també en la relectura del mecanoscrit, jo almenys també, una de les coses que se li ha de valorar és que també connecta els anys 70 amb tot un imaginari del que serà un món post-apocalíptic, perquè al final també és un relat post-apocalíptic. L'enganxem ara des del costat dels alienígenes, però al final és una destrucció massiva de la vida humana al planeta. També va, diguem-ne, quallar o cristal·litzar un imaginari que després hem vist durant les últimes dècades en totes aquestes ficcions televisives o audiovisuals de l'apocalipsi, no? Les autopistes absolutament plenes de cotxes abandonats, no? Doncs, o aquest recorregut, penso des de la carretera del McCarthy a tantes sèries de zombis, no? Però al final Pedrolo connecta i crec que dona una forma molt, molt encertada en el sentit també des del punt de vista de la fortuna, no?, que ha tingut. No diria que és el primer, però sí que és un dels diguem-ne, pares de tot aquest imaginari.
Abans la Sara deia que el Jordi Castellano segurament és qui està al darrere de la idea de publicar aquest llibre per un públic juvenil. Ho he vist d'una col·lecció de literatura juvenil, però jo tinc la mateixa edició, en tinc una altra de vella que no he sabut trobar, però tinc la mateixa edició que ha portat la Paula, que és la del 50è aniversari, amb aquest pròleg del Kim Stanley Robinson, i també el pròleg de 2012 de Josep Maria Castellet. I en aquest cas, Castellet diu que va ser idea seva, diu exactament, no sabria explicar per què d'aquella lectura va sorgir la idea d'editar-lo al Trapezi, una col·lecció de literatura juvenil d'alt nivell.
Sí, m'he equivocat, he dit Castellanos, no, volia dir el Castellet, em corregeixo. Sí, sí, sí.
I que, per cert, també diu en castellà, diu, el que va passar a continuació, referint-se a aquest èxit extraordinari, ni l'autor, és a dir, ni Pedrolo, ni ell mateix, en Castellet, ho hem sabut explicar mai. De manera que és un èxit que en aquest cas sí que es pot dir que va sorprendre la mateixa empresa, no?
Home, a veure, jo em remeto a la meva experiència personal. Jo tenia 14 anys quan vaig llegir el llibre. Quan ens van posar a les mans un llibre en la que la protagonista era una nena de 14 anys que era extraordinària, jo crec que s'explica ràpid l'èxit. I després d'aquesta idea, no, el que deia el Borja, que sempre estem acostumats que els extraterrestres arriben a Estats Units. I el Pedro lo escriu amb molta credibilitat. I aleshores fa totalment creïble, que és el punt més gran quan fas fantasia, el fet creïble una cosa inversemblant. I la novel·la comença d'aquesta manera tan espectacular amb aquest atac racista contra el Dídac i l'arribada dels platets voladors tot alhora, amb la qual cosa ja et genera una tensió que a partir d'aquí ja t'ho creus tot.
Jo recordo també una lectura d'adolescència i la sotregada que va representar concretament aquell capítol en què ella deixa de ser una noia verge i bruna, i passa a ser una dona bruna i prenyada, no? Aquelles coses que et commouen en aquella edat de commocions.
Sí, ara crec que podem saludar, no és una invasió extraterrestre, sinó gràfica i artística, perquè és any de commemoracions i pel 50è aniversari també s'acaba de publicar aquesta adaptació gràfica al Martín Pardo. Martín, què tal?
Hola, què tal?
Com anem? Gràcies al Macanoscrit del segon origen. El tinc aquí al davant, aquesta mirada a l'horitzó que fa l'Alba, no? Veient un dels vaixells, en veuen més d'un al llarg de la novel·la, no? Escolta una cosa, no és gens fàcil en una novel·la tan estranyament visual, però a la vegada cada visualitat, com té la literatura, cada persona té el seu imaginari, no? I de cop i volta traslladar-ho en una adaptació que a mi m'ha semblat brillant, molt metafísica, sense gaires paraules, perquè la narrativa visual, el dibuix, té el seu propi llenguatge i amb això jugues, no? I en termes de paisatge, m'agradaria, i sobretot amb obrint molt, són plans molt, són grans angulars, per dir-ho en termes de cinema, no? Com tu vas plantejar, Martín, que no és fàcil, m'imagino, una novel·la tan coneguda, tan celebrada com el Mecanoscrit, fer-ne una adaptació gràfica?
Precisament d'aquesta manera, o sigui, pensant que, clar, el llibre ja està, o sigui, tot el que pogués afegir jo havia de ser visual. Llavors, el que vaig fer directament és decidir des de què punt de vista ho feia i escollir, diguem, les escenes més visuals i que donessin la màxima informació possible per poder avançar.
Tenies alguns codis de lectura o de generació, em refereixo que hi ha... de fet, és un dels dubtes que jo tenia quan vaig començar a llegir-lo i a llegir, efectivament, les imatges, després a rellegir la novel·la, dic, hi ha moments molt durs, i crus, i gores, fins i tot, no? I no sé si t'havies de contenir, limitar... No, vaja, jo crec que és un àlbum per totes les edats, no? Però el Mecanoscrit té moments d'una intensitat dramàtica notables.
Sí, de fet, em vaig contindre, perquè, o sigui, per tota la ciutat, en principi és el primer que vaig preguntar a l'hora d'adaptar-ho, era a quin públic anava dirigit. Em van dir a partir de 14 anys, i això sí que va...
Com l'Alba, veus?
Sí, va decidir fins a quin punt em podia passar o no, gràficament, perquè hi ha coses que, si és la novel·la, una cosa llegir les coses i una altra cosa veure gràficament, no? I gràficament hi ha coses que és més difícil de sostenir, no? Llavors sí que em vaig contenir en algunes escenes, vaig intentar no ser massa dur.
Sí, malgrat que, vaja, les realitats, les coses que es van trobant, coses i persones diverses són els que... Parlant de persones que es troben, tenia la curiositat que és la trobada amb aquells tres personatges, en fi, agressius, que també en la novel·la s'ha descrit d'una manera molt, molt crua i molt carnal, no? I com ho vas plantejar o resoldre? Perquè en el teu cas, la novel·la crec que no prenen la veu i tu els fas parlar en italià, no? Ragazza!
Sí, bueno... clar, és una de les escenes, evidentment, on em vaig haver de contenir, no? Perquè a la novel·la hi ha coses que s'expliquen molt gràfiques i que podrien ser molt colpidores, no? En aquest sentit. Clar, el que vaig pensar, una manera de fer-ho era això, no? Que parlessin entre ells, però per on paraven semblava la novel·la que era per Itàlia. Llavors vaig aprofitar això perquè poguessin parlar entre ells, però que no ho entenguessin massa, no?, el que deien.
Sí, diuen coses fortes, també, d'altra banda.
Sí, per això, també era una de les maneres de poder dir coses fortes sense... Que, evidentment, si algú entra en Itàlia sí que ho entendrà perfectament, no?, però quedava com més diluït.
Sí. Escolta'm, estem compartint avui la sessió i el Maragda amb la Sara Martín, que és experta en el Mecanoscrit, professora d'estudis de gènere, en fi, de filologia, de la traductora d'anglès del Mecanoscrit i una persona que també ha gaudit molt amb la teva adaptació.
M'ha encantat. De fet, et vull fer un parell de preguntes. Una és si et vas mirar el còmic de l'any 84, que està descatalogat i mig perdut. I que
no
l'has mirat. És que ara no recordo com es diu l'autor. L'autor va publicar en el seu blog alguns dibuixos perquè ja no quedaven més. I l'altra cosa, m'imagino que no hi havia més remei, però em va cridar l'atenció que l'epíleg no l'has il·lustrat, l'has deixat amb text.
Sí, per dues raons. Primer, per temps, la veritat, però d'altra banda és que era molt difícil de passar. Sí que es podria haver fet, per exemple, no? Una escena en la que unes persones es troben al mecanoscrit, però diguem que era dedicar unes pàgines a una cosa que es podia fer directament així i treure les mateixes pàgines de coses que necessitava per contar la història. No?
Mira, em diuen que es diu Isidre Monés, l'autor de la versió del 1974. Sí, Bueno, jo et felicito, a mi m'ha encantat, m'ha agradat molt.
Molt bona. De fet, ara no ho dirà ella, ja ho diré jo, un elogi molt bonic que t'ha fet la Sara Martín abans, no? Parlant de la teva adaptació, és que és la pel·lícula que no tenim, perquè no ha tingut gaire bona fortuna en cinema el mecanoscrit.
Sí, sí, sí. Bueno, a veure, i això és una opinió molt personal meva, jo no m'agrada gens, segons l'Origen, la pel·lícula que va començar el Vigos Luna i va acabar el Carles Porta, i sí que m'agrada molt la modestíssima sèrie que va fer TV3, que és la primera que va produir i que es pot veure a la carta. No ho he fet encara, no l'he vista, però ahir parlava amb un amic que sí que l'ha vist i m'ha dit que, va ser una cosa molt curiosa, em va dir, si t'agrada la televisió britànica dels anys 70, t'encantarà la versió de la TV3 dels anys 80, o sigui que jo sí que recomanaria fer una ullada.
Tampoc l'he vist.
Sí, la sèrie de TV3, el problema que tenia era que comptaven amb pocs mitjans, no? Però a part d'això, clar, si tu fas una adaptació, el problema en la pel·lícula, jo penso, és que clar, si no seràs una mica fidel al text que tens, per què fer una adaptació, no?
Sí, sí, totalment. Però vaja, això, els pocs mitjans, també Olian Amolls comptava amb pocs mitjans i és meravellosa, no? És l'Indiana Jones català, que també l'únic que tenim. Escolta'm, Martín, tu també vas llegir-la en època escolar, diguem-ne? Ets un dels lectors de tantes generacions que ha tingut el mecanoscrit?
Sí, sí, i tant. No me'n recordo ara exactament l'edat que tenia, però potser entre els 13 i els 15 anys, segurament. La vaig haver de llegir.
I quan t'hi vas posar, ara parlo gràficament com a artista, quin és el record que tenies al cap de dir, això és el que potser em costarà més de traduir, quina part?
A veure, jo tenia sobretot el problema del temps i de l'espai, de les pàgines que tenia, no? Aquest va ser el problema més gran que vaig tenir. Després d'escenes, potser el de l'extraterrestre era el que veia més difícil perquè, clar, a la novel·la queda d'una manera que, bueno, era tenies el perill de que no fes por, de que quedés com massa típic, no? S'ha fet, i era una de les pors que tenia, no? Era potser el més difícil que vaig trobar, perquè jo vaig intentar que no sortís massa, però clar, evidentment no em podia estalviar que sortís. Llavors també a l'hora de crear el personatge com serietat és potser el més difícil.
I vas decidir que no calia posar-li la pell de color rosa, de veritat, com a l'original, que això no funcionaria, sí, no?
Sí, és una de les coses que vaig decidir també. Igualment, com al còmic, el que faig és utilitzar diferents colors per diferents escenes, tampoc no l'hagués fet, encara que un personatge sigui rosa, si surt en una escena que treballem en grisos i marrons, doncs serà marró, no?
I t'ha agradat més, Martín, en la lectura adulta o en la lectura d'adolescent?
En la lectura adulta, clarament. Sí, d'adolescent, de fet, no em va agradar gaire. No, clar, això també depèn de l'època en què et toca, no?, llegir-ho. Jo potser en aquella època doncs vaig trobar que si no surten, no?, els extraterrestres surten molt poc, no? No hi ha acció, no? I hi ha coses que després, matisos i coses que després ja les veus, no? Quan ho agafes amb més bagatge, no?
No hi ha acció, no? M'agrada molt aquesta idea. I el, home, jo pensava que això, l'extraterrestre, que efectivament lluites amb una tradició gràfica immensa i visual llarguíssima, que el qual ha contribuït per descomptat al cinema, és a dir, tu com a escriptor descrius un alien i cadascú el té al cap d'una forma diferent, però aquí tu l'has de dibuixar, que és un repte no gens petit, no? És a dir, vaja, en el teu equip mateix podríem resseguir referències en el teu extraterrestres a diferents tradicions de la cultura popular, m'imagino, no?
Sí, sí, és això, sí, que era molt difícil fer alguna cosa que no recordés, que evidentment algú li recordarà un alien de la pel·li.
Sí, el de Ridley Scott.
Sí, era molt difícil, llavors jo vaig optar per, bueno, trobar perquè va, vaig trobar com una mitja, no? De que no s'assemblés massa un porquet, ni sigués tampoc exactament era gent de la pell, no?
Sí, sí, sí.
I treballar a partir d'això.
No, no, repte reeixit, i també la panoràmica de Barcelona, vaja, devastada amb l'estàtua de Colom, que ja no assenyala enlloc perquè cau, no? Vull dir que això és bastant terrible. Sort que això no s'ha publicat l'any 20, en plena pandèmia del coronavirus, perquè la gent no, vaja, s'hauria esgarrifat, no? És a dir, ara tenim ressonàncies, la Paula Carreras ho deia abans, no? Efectivament tenim la pandèmia tan a prop que, per raons diferents, perquè aquí no van sobrevolar aliens, però en tot cas hi ha, això també hi ha una tradició gràfica de l'apocalipsi, de la devastació, no? De la ruïna, que imagino que coneixes bé i que has mirat de traduir.
Sí, aquesta temàtica s'ha tractat moltíssim, no? El que, bueno, aquesta història que té d'especial precisament de totes les històries que hem llegit, que hem vist a pel·lícules apocalíptiques, és precisament la soledat dels personatges, perquè hi ha molt poques, almenys que jo hagi llegit o vist en pel·lícules, on no hi hagi més personatges, no? Només dos personatges, a més, que estan molt sols al món i que, a més, els dos comencen que són nens, no? I crec que, bueno, això és una de les coses en les que em volia centrar, no?
Doncs escolta, amb aquests nens hem crescut no només des de fa 50 anys, vaja, o menys que la vam llegir, sinó també al llarg de la novel·la, quan van acabant cada cop més grans, i com deia l'Adolf, no? L'Alba verge i bruna esdevé només bruna.
I prenyada,
exacte. I, per tant, moltes gràcies. Jo recomano molt l'adaptació de Martín Pardo. Com diu la Sara, és una molt bona pel·lícula en imatges i una gran adaptació gràfica. No era gens fàcil. Cromàticament, també és un desafiament i està més que aconseguit. Edicions 62, Manuel de Pedrolo. Martín Pardo, gràcies de debò per molts anys.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve.
Som a Ciutat Maragda celebrant amb la Sara Martín el manuscrit del segon origen, 50è aniversari aquest novembre, d'una obra, vaja, que coneix molta gent, que estima molta gent, que té 200 maneres d'entrar i d'abordar, com avui estem mirant també de la gràfica, no, amb el Martín Pardo ara en parlàvem, no, que ell destacava això, és veritat, no? Dos personatges, sostenir tota la tensió dramàtica en dos personatges, perquè perifèricament van apareixent alguns cadàvers i d'altres.
Sí, jo no sé si sabeu que el Pedrolo va ser traductor.
I
una de les seves grans traduccions és del Senyor de les Mosques, del William Golding. I crec que hi ha alguna cosa d'aquesta idea, no?, de deixem uns nens sols en un entorn hostil, sí, i a veure què passa. De fet, la versió que va fer el Pedrolo és encara la que ara està disponible, és a dir, és la que llegim ara, del Senyor de les Mosques. Va fer una molt bona traducció. I hi ha alguna cosa així. Després vaig trobar, furgant una mica i tal, amb possibles inspiracions, hi ha una novel·la... no és la que més tard va fer la Brooke Shields, la pel·lícula i tot això, però hi ha una novel·la sobre dos adolescents que acaben en una illa deserta i acaben tenint criatures i aquestes coses.
Tu dius El Lago Azul, la Brooke Shields.
Sí, no és El Lago Azul, és una altra que es va fer una adaptació als anys 50, em sembla, i potser el Pedrolo l'havia vist. La veritat és que no sé. Però sí que vull explicar una cosa, perquè potser és la cosa més boixa i més divertida que he fet intentant entendre el manuscrit. Clar, quan estava treballant sobre el Didac, se'm va passar pel cap que no entenc d'on podia sortir un nano mig negre a l'any 74 o 73, quan el Pedrolo va fer la novel·la. I vaig estar incordiant el pobre Antoni Moner Jordà, a veure si m'explicava. Li vaig dir, tu que tens més experiència de la vida que jo i estaves en aquell moment a Barcelona, a veure si m'expliques alguna cosa. Aleshores vam arribar a una conclusió molt divertida. Tenim dues possibilitats sobre el pare del Didac. Una és que fos un emigrant de la Guinea Equatorial, que en aquell moment era possessió espanyola. I, de fet, no sé si sabeu que a la sèrie de la TV3 el nano que fa de Didac és el fill del Guillem de Fach, que era un cantautor justament d'aquestes arrels. Vale, jo la teoria que vaig defensar, no sé si us agradarà això, Barcelona era un lloc on parava la sisena flota americana.
Sí,
on hi havia mariners negres. Aleshores, l'Antoni em va dir que els mariners negres eren molt aficionats a anar al Jazz Colón i que, de fet, van introduir allà el rock i aquestes coses. I diu que era un lloc on era molt freqüent les trobades entre senyores catalanes i senyors de la sisena flota, val? I vam estar especulant, va ser un moment divertidíssim, sobre si el Didac era mig africà o mig afroamericà. Val? Perquè això el Pedrolo no diu res, simplement diu que la Margalida, la seva mare, és una minyona que va anar a Barcelona i va tornar embarassada. I és un dels petits misteris que va ser divertit d'especular.
Això d'anar a Barcelona i tornar embarassada és...
Sí, jo la compro, la teoria, a mi em sembla estupenda.
Quina t'agrada, la de la sisena flota o
sí,
la de
Guinea? Sí, la sisena flota. Sí.
Veus?
Sí.
Mira.
Jo, una de les coses que pensava rellegint el mecanoscrit és en quin paper juga la memòria en tot això, perquè hi ha un moment on el Didac li fa preguntes a l'Alba, no? I l'Alba li fa preguntes sobre el passat del món que existia abans de la catàstrofe, no? I llavors l'Alba les passa una mica de puntetes aquestes preguntes i se centra més en les preguntes cap al futur. I llavors pensava, llavors, en tota aquesta història, com convivim amb la memòria d'un món que ja no existeix ni tampoc existirà, i alhora què passa? Comencem a comptar la memòria del nou món a partir de la creació del nou món, o tot el vell computa, no computa? És una cosa que en realitat només tindran memòria dues persones, les dues primeres, se suposa, no? I pensava, com ho gestionem? O sigui, em vaig atabalar. Saps? Com pensant en tot això, vaig pensar, ostres, clar, tremendo marrón.
L'Alba fa una selecció. Ella, si recordes, té molta dèria de baixar a Barcelona perquè vol salvar llibres.
Sí, això és molt
bonic. I l'únic moment en el que ben bé es baralla amb el Didac és quan troben durant el viatge una col·lecció de llibres sobre el paranormal i tot això, i hi ha un llibre que el Didac diu que es pot utilitzar per invocar el dimoni. I és l'única vegada que veus l'Alba francament enfadada amb ell i li diu per qui no anem bé i tal. Clar, si llegeixes l'epíleg, jo tinc un dubte sobre l'epíleg. Inicialment jo havia pensat que l'epíleg reflectia una societat utòpica, però me l'estava relleixint i realment no és així, perquè parla d'armes de guerra que repliquen el mateix efecte que l'arma que utilitzen els extraterrestres. Sí. Amb la qual cosa, jo no sé si l'Alba té èxit o no a l'hora de construir la seva versió. I estic molt convençuda que quan ella decideix m'haig d'embarassar i haig de començar a tenir criatures, no és simplement per una cosa biològica, sinó perquè creu que l'espècie humana té valors que paga la pena salvar. I ella vol tirar endavant. Per això és la meva especulació. Però jo estic convençudíssima que ella fa una selecció molt... Sí. Això sí, això no.
De fet, una de les coses que sobte és el grau de maduresa que té l'Alba, que és això que abans deies reivindicant el Didac justament, però pensava, clar, és que aquesta nena està prenent un nivell de decisions i està fent un nivell de pensaments que cap de les nenes de 14 anys, quan llegíem aquest llibre, ens haguéssim pensat que ens hagués passat pel cap en una situació semblant, no? Vull dir que...
No, però per si us ha escapat això, l'Alba parla, i ho has de llegir entre línies, el pare de l'Alba és sindicalista i acaba a la presó. I això ho has de llegir entre línies, val? I és el pare el que li ha ensenyat tota la seva política liberal i la antirreligiosa i tot això. El pare està ja a l'ombra com el gran mestre de l'Alba.
Boníssim. Mm. No. I tota la part de llibres que rescaten tenen una certa afició de llegir llibres de medicina, diuen, no? Que després, en un moment determinat, ja, quan és necessari, els canviem per puericultura.
Sí.
Però tenen aquesta cosa per la medicina.
Bueno, és que aquesta és l'altra, no? Com la llista de prioritats i com les endrecen en una situació així, no? Al principi, això, la medicina. Després també el menjar, òbviament, hi ha un punt de supervivència immediata, no? Que penses, ens emportem conserves de la botiga, tal, però fins quan durarà, no? I llavors després hi ha l'educació, l'ensenyament, no? El cultivar no només el cos a nivell com de supervivència, sinó també l'ànima i que l'espècie humana, si ha de perviure, que sigui amb els valors que ens interessa per preservar, no? O sigui, que aquesta escala de prioritats també penso que és interessant veure com l'Alba les va ordenant.
Et sembla bé, Sara, la manera com comença el pròleg al Kim Stanley Robinson, que diu Adam i Eva com Robinson Crusoe? És una bona idea. O sigui, com a fórmula que resumeix el llibre.
A mi em poses difícil criticar el Kim Stanley Robinson, perquè per mi és Déu, i una mica més, saps? Sí, és, li tinc un respecte i un carinyo, una cosa tremenda. A més, he estat en contacte directe amb ell, és increïble. No, Robinson Crusoe, no sé si estic d'acord. Són Adam i Eva, no? Robinson Crusoe, no ho sé.
Però hi ha alguna cosa de naufragi, no?
Jo no sé si... A veure, ara diré una cosa més estranya. Saps la pel·lícula aquesta del Marcià, la del Matt Damon que està a Mart i tot això? I jo penso que van més per aquí, perquè són gent amb una pragmàtica tremenda. I a mi Robinson Crusoe no soc gens fan del personatge, però trobo que és un home sumament desagradable, imperialista, colonialista i tot això. I m'agrada més pensar que són més un parell de supervivents, molt pragmàtics, més que un... Jo crec que a l'Alba segurament no li agradaria gens Robinson Crusoe, el personatge.
I en aquest desig de refundar la humanitat, se sobreentén que se saltaran el tabú de l'incest, no? És a dir, o que se'l saltarà ella amb els seus fills.
Necessàriament. A veure, és que clar, aquí ja... Ahir quan vaig donar les sessions vam acabar rient amb els estudiants perquè dèiem, això és una cosa bíblica, i clar, a la Bíblia tens Adam i Eva i queda un dels fills, amb la qual no? Hauria d'estar l'incest involucrat amb això. Però clar, la Bíblia, de cop i volta, se suposa que hi ha altres humans. Sí. I no hi ha el tabú de l'incest realment no té lloc a la Bíblia. Però aquí sí, perquè l'Alba diu molt clarament, ara haig d'esperar 12 anys a que el meu fill sigui prou gran per poder tenir fills. I clar, no és només l'incest d'ella, és a dir, és l'incest d'ella i entre els fills que ella pugui tenir amb el seu propi fill. Però és que no hi ha altra manera de regenerar. Sí. Si haguessin sobreviscut dos homes o dues dones, ja l'hem liat.
I l'edat de consentiment és la pubertat, s'entén.
Ah, clar,
també, no?
Els 12, sí, està constantment amb aquesta idea de, pels nois, els 12. Sí,
que relacionat amb Adam i Eva hi havia una cosa que també em va cridar l'atenció, que és que ells, vale, Adam i Eva estan sols al món, però no... O sigui, és un món que semblen amb condicions prehistòriques, o si vol, pre-tot, no? Però són gent que venen del món tal i com l'havíem concebut fins ara i que en realitat tenen memòria, fins i tot memòria física, en el sentit que els hiverns doncs, són durs per ells, tenen fred, no estan acostumats a anar descalços o no estan acostumats a caçar o no estan acostumats... Vull dir que hi ha com un desajust també entre el que estaven acostumats i el que s'han d'acostumar i que a nivell físic, o sigui, els humans hem evolucionat. I llavors no acaben de tenir les condicions ideals tampoc físiques per repoblar i per construir un món nou, no? que li posa encara una capa de dificultat més.
Però penso que és molt bona tria que siguin uns nens de poble, perquè trobo que uns nens de ciutat no haguessin pogut sobreviure de cap manera.
Més pixapins.
Sí, sí.
A mi em fascina la ironia.
Per això, que és impalmat.
Sento directament interpel·lat. Sí. No, bueno, però... som dels primers, amb el
pla.
La meravella de la toponímia, no? Que sigui Benaura, el poble, no?
Sí. No, jo volia comentar o afegir una altra qüestió, que és, clar, això, a més, és un mecanoscrit. És un altre text fundacional, no? Mm-hmm. Vol ser un altre text que no només explica la història de la refundació de la humanitat, sinó que el text en si passa a ocupar el lloc d'un relat, diguem-ne, cosmogenètic, no? Per dir així, o d'origen. Ens en podem refiar d'aquest text? Perquè, clar, jo em preguntava...
Ah, no, refiable, ja hi som.
Clar, qui l'escriu, aquest mecanoscrit? Després en l'Alpira, que es tracta la descoberta d'aquest mecanoscrit, no? Però també pensava, d'acord, l'Alba, parlem de l'Alba i d'en Didier com si van ser així, va passar així. Però això d'alhora és un text i Pedrolo és molt conscient que està tornant a jugar amb tota la història de la textualitat, de si és fiable, de si no, i de l'hermenèutica posterior que sortiria, no? No sé si aquí hi ha hagut...
Si recordes, Borja, en l'epíleg s'esmenta que potser sigui una novel·la de lo que aleshores es deia ciència-ficció.
Els antics deien, no?
Que els antics deien ciència-ficció.
Per això, que també té... Jo crec que hi ha l'acudit aquí molt subtil de dir que potser el nou mecanoscrit del segon origen és una novel·la de ciència-ficció.
Hi ha un paral·lelisme molt interessant amb la novel·la de la Margaret Atwood, amb el conte de la donzella, que de fet també té un epíleg final en el que es qüestiona si la Offred és la mare de la humanitat perquè se suposa que ella ha aconseguit escapar i que hi ha hagut tota una regeneració i tot això, que jo no sé a la sèrie de televisió si faran res. Jo imagino que la Margaret Atwood mai va tenir ocasió de llegir el mecanoscrit del segon origen, val? Però sí que hi ha un paral·lelisme aquí amb la idea aquesta de la història que t'estic explicant, tu te l'has de creure, però arriba a l'epíleg i de cop i volta et dic que això és una història superantiga, que de fet és la base de les nostres llegendes, i en les dues novel·les és igual. El que passa que en aquella no hi ha un dubte de si és ciència-ficció, se li dona més credibilitat el relat, i en tot cas, si recordo correctament, el que és el manuscrit no és el text en si que escriu l'Alba, sinó una transcripció de lo que ella escriu en quaderns, que per això es diu el quadern, mm-hmm. Per això està l'obra així, no? Estructurada així. Mm-hmm.
És que, clar, és que la qüestió, ja l'etiqueta és prou incòmoda, ho hem dit des del principi, de ciència ficció, fins al punt que en el pròleg es destaca aquesta idea de la doble perspectiva que sempre hi ha a la ciència ficció, no? Hi ha una perspectiva que convida a llegir també políticament, i aquesta idea, que és un al capdavall lloc comú, d'escriure del futur per parlar del present, que una mica és el que està fent també Pedro l'any 74, no?
Sí, a veure, la ciència ficció, tots els autors de ciència ficció, tots els crítics diuen el mateix, no va del futur, va del present. I la paraula és aquesta, és una extrapolació del present, no? Amb grau més o menys alt o més o menys clarament al·legòric, diguéssim. A veure, és molt fàcil llegir això com una al·legoria sobre la incapacitat del franquisme per destruir Catalunya, no? Si poden venir, poden destruir-ho tot, però sempre, ni que quedem dos persones, tirarem endavant. Això és una manera de llegir-lo. L'altra cosa, i ara sí que era el Jordi Castellanos, el Jordi Castellanos curiosament va dir que això no era ciència-ficció. I una confusió molt habitual és confondre ciència-ficció i el que es diu en anglès space opera. Uh-huh. Vale? És a dir, no tota la ciència-ficció és la Guerra de les Galàxies, que és space opera, vale? Sinó que és això, ficció especulativa sobre un fet que no ha passat, diguéssim. I jo ho tinc molt clar, que ciència-ficció, hi ha platets voladors i extraterrestres. No està situada en el futur, està situada en el present dels personatges, però sí que la pila que indica que hi ha hagut un futur milers d'anys més tard. Això s'ha de tenir una mica... S'ha de ser una mica més obert a el que és ciència-ficció, no?
Sí, sí, exacte. I, no? Bueno.
Sí, que al final podries llegir-ho com agafant aquesta perspectiva temporal del 4.000, no sé quants anys més endavant, que en realitat la novel·la el que representa és aquesta societat dels anys 4.000 rellegint el seu mite fundacional. Sí, llavors nosaltres posem l'èmfasi en el mite fundacional, fundacional, el text fundacional, però que al final hi ha una distància entre la textualitat del que estem llegint i una societat de la qual en sabem gairebé res, però que sabem que existeix i que estem en aquest present. O sigui, el present de la novel·la al final és aquest 4.000.
Clar, però alhora el present que estem narrant ara ja té 50 anys, perquè l'acció se suposa que és contemporània al moment de la publicació, un any abans o el que sigui, no? Aleshores, ja es pot parlar del decalatge dels 50 anys, sí. El decalatge dels milers d'anys, no? I es fa ballar el cap, això.
Sí, a mi una de les coses que m'ha interessat de la relectura del manuscrit és que, precisament, hi he vist moltes diferències amb la primera lectura que vaig fer del manuscrit. No tant en l'obra, que l'obra, evidentment, és la mateixa, sinó en com ho he anat llegint jo, que pensava que potser té a veure també amb el tema justament de la ciència-ficció, saps? De que potser els joves adolescents o fins i tot els més petits, s'aproximen a la ciència-ficció d'alguna manera diferent a la que ho fem els adults i que potser li posem més capes de, no sé si és racionalitat o no sé si és intentar trobar la versemblança o precisament tot el contrari, rendir-nos a no trobar-la, saps? No sé si fem lectures diferents perquè tenim el cervell configurat diferent o perquè el cervell ha anat per llocs diferents.
Depèn
de cadascú.
Depèn d'on vinguis. Jo, per exemple, a casa meva el meu pare sempre era molt aficionat a tot el que eren pel·lícules de ciència-ficció i fantasia i llegia llibrets d'aquests que anava a canviar el mercat de Sant Antoni i jo me'ls llegia, també. Mal? Aleshores, bueno, depèn. Ara trobo, els estudiants que tinc ara a l'Autònoma no són gens aficionats a la ciència-ficció, però te'n vas al Festival 42, que el vam tenir la setmana passada, i pots trobar allà moltíssima gent, no? Aleshores, depèn, però jo diria que ara està molt generalitzat, no?, el que és la ciència-ficció. I, en tot cas, quan el manuscrit va aparèixer, a veure, jo vaig fer l'exercici d'esbrinar quines pel·lícules i quines novel·les i quines sèries de televisió hi havia l'any 74. I hi havia moltíssima cosa. I moltíssima cosa que es veia aquí. I el que més em va sorprendre és que hi havia molta novel·la catalana de fantasia. Val? La Andrea Victrix i Memòries d'un futur bàrbar són del mateix any que manuscrit. O sigui, manuscrit no és una cosa aïllada del seu entorn, incomprensible quan apareix i que dius no s'entén. No, ja allà als anys 70 moltíssima narrativa catalana de fantasia i ciència-ficció. I ara hi ha moltíssima també. O sigui que és part d'una tradició més que una curiositat, diguéssim, no?
Teníem abans una adaptació gràfica i parlant d'aniversaris, ara fa, què, dels 39 anys?
Sí, 39, és que va ser l'any 1985. De fet, va ser l'any 84 quan es va començar a preparar aquesta radionovel·la de Catalunya Ràdio basada en el mecanoscrit, que vam poder reposar aquí a l'antena de Catalunya Ràdio el dia 12 d'octubre i que, efectivament, com abans deia la Sara, en el cas de la sèrie de televisió, també es pot recuperar a partir del 3CAT. Van ser 4 capítols, els 3 primers de 53 minuts, l'últim de 35, i si us sembla, escoltem com va començar aquella primera radionovel·la de Catalunya Ràdio amb els crèdits i amb un cert capgirament de l'argument original de la novel·la, perquè aquesta sessió de futur, l'any 4.000 i pico, en el cas de l'adaptació radiofònica, és el començament que es planteja aquesta escena. Ara ho escoltarem.
Catalunya Ràdio presenta El mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo, amb Carme Sansa, Victòria Penya i Jaume Nadal. Direcció, Constantino Romero. Realització, Joan Puerto.
El mecanoscrit del segon origen.
Reunió del Gran Consell per tal d'aclarir l'enigma històric plantejat pel mecanoscrit del segon origen.
Els 7 membres del Gran Consell han iniciat avui les sessions de treball entorn del mecanoscrit del segon origen. Com ja vam informar ahir, en aquestes sessions hi participen un seguit d'experts...
Tant la sintonia com també el ritme narratiu és molt propi dels informatius de l'època, no? I és això, aquesta reunió del Gran Consell amb experts galaxonautes per debatre si el mecanoscrit és ciència-ficció, com defensava l'erudit Eli Raures, o bé era un document veraç de la gran catàstrofe, que és el que pensava, o va pensar al cap d'uns anys, un altre personatge anomenat Olga Dalmases, concretament, no? Però ara sentirem ben bé el començament de la novel·la. La narradora és la Carme Sansa, i ara podrem sentir allò de l'Alba, verge i bruna.
L'Alba, una noia de 14 anys, verge i bruna, tornava de l'hort de casa seva amb un cistellet de figues negres de coll de dama quan es va aturar a avergonyir dos nois que pegaven a un altre i el feien caure al toll de la resclosa.
Què us ha fet?
No el volem amb nosaltres perquè és negre!
I si s'ofega?
I ells es van arronsar d'espatlles, car eren dos nois formats en un ambient cruel, de prejudicis. I aleshores, quan l'Alba ja deixava el cistellet per tal de llançar-se a l'aigua sense ni treure's la roba, perquè només duia uns shorts i una brusa sobre la pell, el cel i la terra van començar a vibrar amb una mena de trepidació sorda que s'anava accentuant.
Mireu!
Tots tres van poder veure una gran formació de parells que s'atensava remorosament de la llunyania.
L'adaptació la va fer l'Albert Rubio,
sí.
I el muntatge musical és del Joan Puerto i també del Manel Bernat, que encara sí, és a la casa.
Tot són noms que ens sonen, Rosa? Fent que sí amb el cap. És magnífic. Sona molt bé per tenir sí. 40 anys, això.
A més, la Carme Sansa, no? Aquesta dicció, aquesta veu, una meravella.
I l'Alba era la Vicky Penya, dius?
I l'Alba era la Vicky Penya,
sí. Ah, però
sí.
Joveneta, no? A mi m'agrada dir els noms Eli i Olgan, indicant que potser l'Alba sí que ha aconseguit acabar amb la diferència de noms masculins i femenins, perquè en el fill li posen Mar, si recordeu, i diuen que és una cosa que trien específicament perquè acabi aquesta distinció. I encara que Eli, pues, bueno, potser podria ser Elisabet, no? Però Olguen no sona res específic, no? I jo crec que el Pedro lo va dir, posaré en el futur noms així neutres, que la gent no sàpiga. I aquesta frase meravellosa, no?, de que eren uns nens criats en un ambient cruel i tot això, no? I dius que encertada i que...
I ple de prejudicis, oi?
Sí, sí.
I hem triat també, d'un capítol posterior, una escena en què el Dídac i l'Alba parlen sobre el seu amor a unes edats, sobretot d'ell, doncs tan primerenques, per dir-ho així.
N'estàs segura, Alba?
Per què m'havia d'agafar el pit, si no? Per ganes de tocar-me?
No, és clar. Digues que així de normals només devem quedar nosaltres.
No, ni nosaltres. A tu et sembla normal que als 12 anys dormis amb una dona? I que jo vulgui dormir amb tu?
Sí, del tot. No és l'edat que compta, Alba.
És veritat. Jo també ho penso, això.
És que deies el Guillem de Fac fill, no?
Sí, espera't. No, no, en aquest cas, en el cas de l'adaptació radiofònica, el Dídac l'interpretava Jaume Nadal.
No, ara, justament, Guillem de Fac,
ara, mira, si vols, anem justament a un tall que correspon a aquesta adaptació per TV3 del Macaruscrit del Segon Origen. En aquest cas, el director va ser el Ricard Reguant. Mm-hmm. Em sembla que hi va haver alguna discrepància amb el Pedrolo, perquè el Ricard Reguant volia que la catàstrofe vingués com a conseqüència d'una explosió nuclear, i en Pedrolo es va mantenir ferm que no, que havia de ser una invasió extraterrestre. Bé, l'Alba, el paper de l'Alba l'interpretava l'Àgueda Font, i aleshores, clar, amb les diverses edats del personatge del Dídac, el més nen va ser el Guillem de Fac, Guillem de Fac fill del cantautor mallorquí, i en Moisès Torner va fer de Dídac. Al final de tot, la Maife Gil feia de narradora del futur. Aquí tenim una escena.
I jo, l'Alba, una mare de 18 anys, em vaig mirar en Marc, que plorava, i vaig pensar que tot just seria una dona de 30 quan ell en fes 12. I en el fons del meu cor vaig desitjar ferventment que fos tan precoç com en Dídac, el seu pare. Si ho era, encara podria tenir uns quants fills del meu fill.
El guió de l'Encès Barceló, la producció de Josep Maria Espona, la música d'en Joan Albert Amargó, 7 capítols d'uns 20 minuts. 22 minuts, per ser exactes.
Sí, quin final, eh? Si fas l'exercici de tornar-lo a llegir sense recordar com... És més impactant que trobar-te Estatuat Llibertat a la platja, això.
A mi va impactar molt. Jo, ara que parlava abans del tabú de l'incest, jo crec que una de les coses que a mi almenys em va sacsejar més de quan el vaig llegir això adolescent va ser justament això... vaig desitjar ferventment tenir fills del meu fill, és que més posa desitjar ferventment, no és només una qüestió de mira, és el que hi ha per refundar la població humana, no? O sigui, que ho porta a un lloc que és... entens que el desig és el de poder
però per això, l'Alba provoca clínica. Tants dubtes com a personatge feminista, no? Perquè és, evidentment és una dona que decideix per ella mateixa, però un dels autors del llibre que vam fer per Orsini Press estava totalment en contra d'això i deia que el Pedrolo el que fa és convertir l'Alba en un cost i que al final el que és l'Alba és això, és un úter per la reproducció de l'espècie humana. I clar, tu pots mirar així, però és una decisió que ella pren. Ella podria haver dit, doncs no vull sobreviure i ja m'he cansat d'això i opto pel suïcidi o el que sigui. I ella decideix, pren la decisió. I jo trobo que sí que és un personatge feminista, encara que sí que és cert que el Pedrolo no era necessàriament feminista en totes les novel·les que va fer.
Som-hi, seguim a Ciutat Maragda amb el Macanuscrit i ara la Sara Martín parlava també de la perspectiva de Pedro, si era o no era feminista, bé, al marge d'aquest debat, a la resta de la seva obra. La resta de la seva obra, jo crec que això que dèiem a l'inici, no? del fantasma del Macanuscrit com a gran ombra a una producció vastíssima, a vegades, i això em sap breu, d'alguns escriptors que han estat molt prolífics, hi ha una certa cultura que se'ls mira amb suspicàcia. Diu, perquè, sí. Si has escrit tant, no deu ser tan bo.
No deu ser tan bo.
I sempre hi ha aquest prejudici que per fortuna fa, no sé, 6 anys o quan va ser el centenari... El centenari sí, va permetre, doncs, també ressignificar el corpus de Pedrolo i, per exemple, doncs, portar, que en Borja ho sap prou bé, portar a una mena de reescriptura meravellosa tot un cicle novel·lístic com el de Temps Obert, no? Dic, ho sap prou bé perquè, per qui no ho sàpiga, com a negre va tenir la gosadia de demanar una sèrie d'autors que continuessin la proposta esbojarrada de Pedrolo i doncs va donar-li nova vida a Daniel Bastida, no?
Sí, meravellosa. Jo ara estava repassant aquí la bibliografia que acompanya aquesta edició del 50è aniversari de tot el que va escriure Pedrolo, una mica en aquesta línia que comenteu, I una de les coses que va ser part de l'experiència del Temps Obert, de continuar el projecte de Temps Obert, més important, per mi va ser la de veure que Pedrolo, a banda de totes les novel·les reeixides que va arribar a escriure, és que genera tot un espai d'escriptura que es pot prosseguir. És a dir, és un escriptor, ja ho he dit alguna vegada, però que a banda del que va escriure, va convertir la pràctica literària en un laboratori de possibilitats de la novel·la. És a dir, i aquest laboratori no l'esgota. I això és un dels llegats, per dir-ho així, enllà de l'obra concreta o de la idea concreta, crec que és un llegat d'actitud davant de l'acte mateix d'escriptura, que, almenys en el cas del Temps Obert, la idea genial va ser de Coma Negra, però és que ja estava prevista per Pedrolo, no? Llavors, si escoltem Pedrolo des d'aquí, és un autor que només et pot portar a escriure i a seguir explorant certes possibilitats de la novel·la. Clar, quan repasses la seva bibliografia, no ho sé com ho veus, però des de tot el moment textualista, des de tota la cara que abans mencionar la qüestió del gènere, però que gairebé els toca a tots, els gèneres. Sí, sí. Tota la incorporació que fa de... el treball amb això, amb mecanoscrits, amb textos transcrits, amb textos intervinguts, narrats... O sigui, és una cosa que no se'n parla massa tampoc així a nivell de carrer, però Pedrolo, a més, també assaja i sempre té en compte el lloc del text en la història que explica, no? Com hem arribat a trobar aquest text? Qui ha trobat aquest text? Què és? És una transcripció? És una versió? És una cosa trobada? És un apòcrit? És un anònim? És a dir, no només es va limitar, o es va dedicar, perdó, a imaginar històries, sinó també a possibilitats mateixes de textualitats en les quals trobem històries, no? I però, la llista és infinita.
Perdó. No, digues.
No, que anava a dir, no només va ser novel·lista, va ser autor teatral, clar, va fer poesia, va fer contes, periodisme, i m'agradaria que no s'oblidi que Pedrolo va ser l'autor més censurat de tota Espanya. És a dir, no només en llengua catalana, sinó de tota Espanya. I hi ha un decalatge molt habitual d'uns 10 anys entre el moment que ell va escriure l'obra i el moment en què es va publicar. Això sí, feia una cosa molt divertida, bueno, divertida, pobra, que era, ell passava un llibre per la censura, li tornava, li canviava el títol i el tornava a passar, i moltes vegades colava. I una cosa que va passar, perquè els censors es distingien per la seva profunda estupidesa, és que mai van tocar la seva obra fantàstica. Aleshores, no només Mecanoscrit no va tenir cap problema, sinó que a més va colar un gol extraordinari amb Totes les bèsties de càrrega, que és una distopia de lo més salvatge que he llegit a la meva vida. I m'agrada explicar més això, perquè ell no era homosexual ni res d'això, tenia una vida matrimonial molt tranquil·la i tot això, però va escriure una novel·la que es diu Un amor fora ciutat, que és una història d'amor homosexual, i si no recordo malament, la va escriure als anys 50 o alguna cosa així. Va intentar publicar-la als anys 70, la va segrestar als militars, va haver un judici, no ho sabíeu tot,
no,
això, no?
No,
va haver un judici que es va guanyar i la novel·la va poder tornar a les llibreries i tot això. És a dir, ha sigut pioner, no només estilístic, experimental i tot això, sinó molt agosarat a l'hora de triar temes.
No, jo, reprenent el que deia el Borja abans, et volia preguntar com en què es nota o per què és un autor tan evident que convida a seguir escrivint, o que el seu llegat té aquest punt també de... com de, o sigui, en què es nota, saps? Com, per què ho dius?
Bueno, jo pensava en diverses coses. Clar, una de les coses que se li ha atribuït sempre a Pedrolo és això que dèieu, no? Com que estilísticament el model de llengua sempre se li ha retret, no?, als redactors per aquesta veta. Formalment no és tan impecable com altres autors que potser han escrit 7 llibres però s'hi han dedicat anys i anys. Jo veig des de molts llocs, el més banal, si vols, és que, diguem-ne, la capacitat que té o que ha generat de amb els títols dels seus llibres de generar versos. És a dir, que fa poesia només amb títols de novel·les de Pedrolo. Us semblarà una bajanada, però amb quins altres autors passa? A veure, és a dir, que dius, hosti, tinc tots aquests títols, anem a fer combinatòries amb aquests títols. I això és un joc que hi podeu jugar i que convido que hi jugueu, i sortiran coses bones. No, ho veia també en el sentit de, si us hi fixeu, gran part de la novel·lística d'ara, contemporània, que es mou pels camins de gènere o es mou pels camins d'una certa experimentació, en realitat sempre, d'alguna manera o altra, dialoga amb Pedrolo. Ho veig perquè, a més a més, sempre que es comença o es vol reivindicar alguna cosa, algun espai literari que no s'hagi ocupat massa, penso ara en tot el treball que s'està fent amb literatura eròtica catalana.
Ah, sí,
què fan? Publiquen obres públiques de Pedrolo. És a dir, Pedrolo és un autor que et permet fer moltes coses. Que tu vols començar una col·lecció de literatura eròtica, Pedrolo t'ofereix alguna cosa.
Policia.
Va portar la cua de palla.
Sí, exacte. Era el director de la cua de palla.
Clar, que també, és a dir, hi ha alguna cosa en l'activitat de Pedrolo que no s'ha esgotat. I llavors veig que moltes vegades et poses a fer coses o veus autors, editors, etc. Hosti, tenen aquestes idees i Pedrolo els hi ofereix alguna cosa.
Crec clar, que també, una... perquè era molt prolífic, no? Vull dir que té aquest punt també de que hi ha tanta cosa, no? Que vulguis o no,
sí,
no tocaves.
Sí, però a més trobo que era molt prolífic i ho feia d'una manera que no pretenia esgotar. Jo faré això i ho deixaré definitivament acabat, sinó al contrari. És, hi ha alguna cosa en la seva manera d'escriure que a mi em sembla que anava des d'una actitud d'obrir possibilitats. I penso que el cas més paradigmàtic era la proposta mateixa de Temps Obert, de dir, això ja ho dissenyo i ho conceptualitzo, incloent els escriptors de futures generacions que ho hauran de continuar.
Però tu t'atreviries o t'agradaria veure una continuació de Les aventures de l'Alba?
A mi m'encantaria.
Ara he dit una cosa que em penediré tota la vida perquè algú dirà, vinga, va, sí, fem-ho i tal. No?
Home, que estigui
perquè,
bé.
Clar, és tan, clar, però és justament és una de les històries que dius tens 4.000 anys per explicar, com aquí que diu, o et pots limitar la biografia d'ella.
Aquí, per això dic que Pedrolo t'hi porta. És a dir, si tu acceptes el repte o la proposta, pots fer moltes coses. I ara que dius això, pensant en una novel·la, que no té res a veure amb el que parlem, però amb això del gest, una novel·la de Robert Cooper, que mira, ha mort aquest any, que bàsicament continua el Huckleberry Finn.
Bueno, hi ha hagut ara la reescriptura que ha fet el Percy Everett, James, l'església aquesta. Sí, a veure, ara ens atrevim amb tot. Està claríssim.
Bueno, però que hi ha alguna cosa d'una tradició forta, com és en aquest cas, i boja, com és la nord-americana, que ja fa, ja té aquesta relació amb els seus clàssics. Pedrolo ens demana que la tinguem amb ell. Una altra cosa és que...
Ja parlant de relectures, ara acabo de recordar que no suposo que deu estar escrit en algun lloc, si estan lligats o no. Un conte, l'últim conte d'un volum de Pedrolo, que és el Trajecte Final, on hi ha molts contes de ciència ficció, i l'últim conte es diu El Regressiu, no sé si el teniu present. El Regressiu és la història, a veure si us sona, és la història d'un senyor gran, d'un senyor vell, ancià, que, per una raó que no se'ns explica del tot, té la condemna de fer anys a l'inrevés. És a dir, es va fent petit, 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 no? I per tant està condemnat a morir a l'hora de néixer. Això és Scott Fitzgerald, sí. Això és Benjamin Button, no? Sí. Que imagino que devia conèixer d'alguna forma. I
el Martin Amis va fer Time's Arrow, de Fletcher,
sí,
de Tenis, no? També, amb aquest... Sí, el problema de... A veure, el Pedrolo, justament, com era tan prolífic i tot això, un dels problemes que hi ha és que imagina't el que és fer una tesi doctoral sobre Pedrolo, per on comences, val? Se'ls necessites tot un equip de recerca, i això, els autors que són molt prolífics, i pot ser, jo que sé, algú com el Pérez Galdós o així, generen molta por entre els acadèmics, que ara el que estem més acostumats és a la producció molt ràpida. A veure, qui té la paciència de llegir-se totes les novel·les que va fer el Pedrolo per dir quines eren les línies principals. I jo crec que una mica per això s'ha deixat de banda, perquè no s'ha sabut des d'on es pot estudiar, com es pot explicar, més enllà de mecanoscrit. Estic amb l'autor, aquesta preocupació de mecanoscrit ocupa tot l'espai mental que tenim per al Pedrolo, és preocupant. Ell mateix deia que dins de la seva obra de ciència-ficció recomanava succés simultani, que és una paraula, i és una novel·la sobre viatges en el temps, que és bueno, força experimental i com aquestes coses que feia ell. Però això, de vegades, al ser molt prolífic i cobrir molts angles diferents, perquè ell deia que ell aspirava que la literatura catalana estigués completa en tots els gèneres, i es va posar com si depengués d'ell personalment això, val? Crea aquesta dificultat de que espanta els possibles estudiosos que ens haurien d'explicar la coherència de tota la seva obra.
Sí, sí. En un cert sentit, ella és un repoblador, no? Com l'Alba.
Sí, i tant.
I ha d'anar ocupant tots els espais, tots els gèneres que, per raó justament, no, de l'intent de genocidi franquista sobre la cultura catalana, doncs havien quedat deshabitats.
Sí, però el més important és que li dona a tots els espais la mateixa importància. És a dir, quan es posa a fer novel·la de detectius, o novel·la de ciència-ficció, o novel·la fantàstica, en cap moment diu això és una cosa inferior a fer Temps Obert, sinó que diu tot té la seva importància, una literatura normal ha de tenir expressió en tot. I això jo trobo que és valiosíssim i molt innovador i molt agosarat.
Sí, sí. Jo, una cosa que deies que espanta, no?, els estudiosos i així, vull remarcar i subratllar i donar-li el valor que té, que és molt gran, el fet que Sara Martín és responsable no únicament de la primera traducció del mecanoscrit a l'anglès, sinó, si no vaig errat, d'aquest volum d'assajos, i no ha estat tan estudiat el mecanoscrit,
no,
fins que tu vas compilar tot aquest tipus d'estudis.
Sí, jo vaig fer... A veure, jo vaig fer la... faig servir el terme aquest del Francesco Ardolino, que es va inventar el concepte del traductor militant. Jo sóc la traductora ultramilitant, ¿vale? Perquè a mi la traducció aquesta em va caure a les mans absolutament per casualitat, però un cop la vaig fer vaig dir, a veure, jo sóc acadèmica, m'ha tocat fer això i per tant haig de fer feina. Aleshores vaig fer un recull d'articles en anglès que es va publicar online a la revista Alambique, que inicialment jo vaig proposar que fossin en anglès i català. La revista Alambique em va dir, no, la versió catalana fes el que vulguis, i aleshores Lugo Camacho, que havia publicat Cruz y Feminació, i com es diu l'altre? Ara no em surt. Procés de contradicció, es diu, alguna cosa així. Ara no em surt. Tenia una segona novel·la pedruliana, doncs va tenir l'amabilitat d'acollir el llibre. No hi havia res sobre manuscrit abans, a part d'un article d'una senyora alemanya, em penso que ara, que es diu Matilde Bensoussian, o alguna cosa així, o francesa, potser. Era l'únic que em vaig trobar acadèmic. Després, en revistes, sí que pots trobar molts articles i tot això. I el llibre que vam fer és el primer estudi monogràfic.
Sí, sí.
Val? I quasi no li vull dir acadèmic, perquè justament no vaig voler publicar-lo en una premsa acadèmica. Em feia molta il·lusió que el publiqués Lugo, perquè així pogués arribar a les persones que estaven llegint Cruz y Feminació, procés de contradicció insuficient. Aquesta era l'altra. Sí.
Però és interessant també, m'imagino que respon, vaja, no ho sé, ja per tirar, no, pedres contra l'acadèmia, a aquesta idea del prejudici. No? Perquè 45 anys més tard que no s'hagi publicat cap altre estudi acadèmic sobre el manuscrit, per cert, recordem-ho, segurament la novel·la catalana més venuda de la història de la literatura, home...
A veure, crec que arrel d'això hem fet una empenta molt important. Primer perquè va començar la CatCon, amb la qual cosa, saps, és un punt de trobada entre fans i escriptors i tot això. I jo vaig agafar el Víctor Martínez Gil, que és el meu company de Filologia Catalana de l'Autònoma, i li vaig dir, Víctor, hem de fer alguna cosa pels autors de ciència-ficció catalans, no només pel manuscrit. I aleshores em va dir, ja m'estàs donant feina, tu. I vaig dir, pues, clar que t'estic donant feina. I vaig dir, a veure, jo soc filòloga anglesa. Dic, jo no em puc fer càrrec d'això, jo necessito un col·laborador. I aleshores vam fer un número monogràfic sobre ciència-ficció catalana amb articles sobre l'Antoni Moner Jordà, el Joan Lluís Lluís, l'Enric Herce, la Montserrat Galícia, el Jordi Emanuel, la Carme Torres i el Marc Pastor. I aleshores el Víctor va dir, ara on ho col·loquem això? I ell va dir, saps què? Anem a per la Catalan Review, que és la revista número 1 de filologia catalana, en l'entorn acadèmic. I jo li vaig dir, t'has begut l'enteniment. Ens diran que és ciència-ficció? No, total, vam preparar la proposta a prova de bomba. Saps allò de dir? No ens podran dir. I el director de la revista em diu, ah, ja sé qui ets, ets la traductora del manuscrit. I el Víctor i jo vam dir, bueno, mira, ni que hagi servit per això. Clar, clar. Ja hem posat, o sigui, ja hem posat un peu en el món acadèmic, ja està legitimat. Tothom que ara digui, vull fer una tesi sobre ciència-ficció catalana, sí, sí, ja ho té. L'Antoni Moner Jordà i altra gent de Vilanova i la Geltrú han establert una beca, és una beca d'estudis, saps? I ara cada any hi haurà un estudiós que podrà fer alguna cosa sobre ciència-ficció, fantasia, terror en català.
Perquè recordem,
o sigui, que estem per aquí.
Totalment,
estem.
Que l'Antoni Moner Jordà té el seu fons bibliogràfic, el va cedir a la biblioteca Armand Cardona Torrandell, de Vilanova i la Geltrú, i que efectivament arran d'allà i amb l'editorial Sapir Lanança estan fent una beca cada any d'estudis d'investigació per poder fer servir tot aquest fons, que és importantíssim.
Sí, clar, a veure, jo vinc de filologia anglesa, on ja la tradició acadèmica és molt més oberta, val? I ja fa molts anys que et publico sobre cultura popular i tal. Al final es tracta de posar uns fonaments bàsics, no? Perquè la generació que ve al darrere ho trobi normal fer recerca sobre un o altre. Clar. Jo crec que falta algú que faci la tesi sobre l'Antoni Moner Jordà, que és imprescindible, diria jo.
Sí, sí.
Però bueno, ho deixo als de catalana, que jo ja tinc prou feina.
I tant, no. Mai prou ben, en fi, aplaudir. L'hem convidat tantes vegades que em sabia greu ja dir, no? Pobre Antoni, que a més sempre està ben disposat, però efectivament no únicament com a savi i expert en la mateixa, com a escriptor ell mateix. De literatura. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Va, que el món no s'acaba si el canten els Carpenters i si l'Alba està allà desitjant fervorment que no s'acabi, no? Perquè això tenim aquí la repoblació garantida, si més no. I potser la continuïtat, no? La invitació que feia la Sara Martín de dir que, potser, no? Ei. Que potser algú reprengui el film. O no, o que caram, el manuscrit ha de seguir tal com és, que és una obra única, no unívoca, perquè té moltes maneres d'entrar-hi, com avui hem vist, 50 anys. El novembre del 74 havia tingut aquest manuscrit del segon origen, la novel·la més coneguda, una mica malgré lui, de Manuel de Pedrolo, però que en tot cas aneu-la a buscar, rellegiu-la, perquè sempre és una font de sorpreses, d'una actualitat, sempre és vigent, no? Perquè més fins que arribi al 4.000 i a escaig, que diu l'epíleg. Tenim uns quants anys per anar fent relectura. Sara Martín, gràcies com sempre, un plaer.
A tu per convidar-me.
Com sempre, a casa teva, a Borja Bagunyà, que vagi molt bé, Paula Carreras,
a reveure.
El Beltran, Rosa Silloé, Dolors Joanola i la fi del món. Adéu-siau.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Why do these eyes of mine cry? Don't